Aquest dijous al matí, Justícia i Pau i l'associació Stop Bales de Goma han comparegut davant la Comissió d'Interior del Parlament de Catalunya per informar sobre la campanya Stop Bales de Goma, iniciada el 2010. Per parlar d'aquest tema i d'altres que tenim sobre la taula, estem amb Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau. Arcadi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Abans de res, Arcadi, explica'ns una mica què és aquesta campanya Stop Bales de Goma i com ha anat la sessió avui, la vostra compareixença a la Comissió d'Interior al Parlament.
Bé, nosaltres hem sabut, vàrem saber ja fa uns mesos, per part d'algunes persones afectades, que hi havia una preocupació notable per l'impacte que les bales de goma que llença la policia autonòmica doncs havien tingut conseqüències nefastes en alguns casos. I concretament ens va arribar a la taula el cas d'un xicot d'origen italià que viu aquí a Barcelona i que amb una manifestació, en la qual per altra banda no tenia res a veure, doncs li va tocar una bala de goma, li va rebentar un ull i aquest xicot ara des de fa pràcticament 2 anys doncs ha perdut completament l'ull. Aquest no és l'únic cas, ens en vàrem assabentar de molts més i aleshores, com que hi havia una associació de gent que reunien els afectats doncs, per aquests cops de bala de goma, vàrem intentar doncs, intermediar per posar aquest tema damunt de la taula. Vàrem demanar doncs, al Parlament de Catalunya que prengués alguna decisió per evitar que aquestes bales nefastes se segueixin utilitzant a les manifestacions, i avui precisament hi havia a la Comissió d'Interior, com heu dit, la compareixença del nostre director, l'Eduard Ibáñez, doncs, juntament amb un dels afectats, per demanar que no s'utilitzin més les bales de goma. I concretament el que es demanava és això, que es deixin d'utilitzar. Evidentment això requereix una certa dimensió de preparació per part del Parlament per abolir-ho, però el que demanàvem, i de moment no sembla que els partits tinguin ganes de fer immediatament, és que fins que no es trobi una alternativa a les bales de goma, doncs aquesta utilització quedi completament suspesa, que no es puguin utilitzar les bales de goma per dissoldre o per fer-les servir a les manifestacions. Ells diuen que sí, que és un tema amb el qual estan d'acord, però que haurien de trobar altres mètodes dissuasoris. Els trobin o no els trobin, tampoc sabem si estarem d'acord, el que és evident és que no es poden seguir utilitzant. I una mica la polèmica ve del fet de que es demana això, però si bé en teoria, doncs, els grups parlamentaris, uns més que els altres, estan d'acord amb que això no es pot seguir utilitzant, perquè evidentment és una arma d'atac i és una arma que fa mal a la gent, de moment no volen encara tirar endavant aquesta moratòria.
També hem tingut converses, ara precisament anava a preguntar per això, hem tingut converses també amb Felip Puig personalment, si no m'equivoco, i amb altres representants del govern català. Tenen alguna esperança fent que es pugui tirar endavant aquesta abolició d'aquestes bales de goma o proposen alguna altra alternativa a aquest sistema de dissuasió?
Bé, avui en Felip Puig no era la comissió parlamentària a la que ens hem referit, per tant no podia prendre la paraula sobre el tema. Els grups, encara que jo no hi he estat, doncs, i la informació que he rebut fins ara, els grups majoritàriament han acollit, diguem-ne, de manera favorable a la nostra proposta, però, especialment em penso que era Convergència i el Partit Popular, han dit que sí, que això es pot suspendre en la mesura en què es trobi algun mètode alternatiu per actuar a les manifestacions. Jo dubto que faci falta trobar un mètode alternatiu. En tot cas, trobar-lo, si és que n'hi ha algun que mai sigui vàlid, cosa que em sembla molt difícil, no serà immediat, i el que és evident és que de manifestacions hi ha cada dia, i mentre segueixin utilitzant bales de goma, aquests fets nefastos que violen completament els drets humans, doncs no haurien de seguir-se produint. Per tant, ara, el que hi ha hagut és aquesta compareixença, hi ha hagut aquesta acceptació a priori de que el sistema de bales de goma no és el millor sistema per dissoldre o per fer servir les manifestacions, que s'ha de buscar una alternativa, que aquesta alternativa no es té, però, i aquí hi ha la discrepància final, mentre aquesta alternativa no es tingui, nosaltres diem, evidentment, no es poden utilitzar més bales de goma, això és una claríssima violació dels drets humans, mentre que es diuen, més no trobem alternativa, els seguirem fent servir. De manera que la cosa està així sobre la taula en aquest moment.
Passem d'un tipus d'armes com són les bales de goma, si es poden considerar armes, a un altre tipus d'armes de més caire, són les armes de l'exèrcit. Ho dic perquè aquest matí ens hem llevat amb una altra notícia, un informe elaborat pel Centre d'Estudis per la Pau quantifica la despesa real de l'exèrcit espanyol i ho fa en 17.000 milions d'euros. No sé què li sembla aquesta xifra.
Escandalosa. Escandalosa. I només perquè l'opinió pública ho entengui, perquè a vegades quan es parla de xifres tan grans doncs la gent perd una mica el cap, això significa una despesa diària del voltant de 52 o 53 milions d'euros. És a dir, l'exèrcit gasta 52 o 53 milions d'euros al dia, mentre que per contra el govern espanyol la setmana passada, o fa 15 dies, va dir que tenia una enorme preocupació pel tema de la fam que s'està patint a Somàlia i altres llocs de la Banya d'Àfrica i que el govern espanyol destinaria una partida per fer front a aquestes fams de 25 milions d'euros. 25 milions d'euros, fent un número ràpid, representa unes 10 o 11 hores de despesa militar. És una vergonya que destinem a l'exèrcit una quantitat que durant 10 hores significarà el mateix que destinarem a Somàlia per evitar la fam. Penso que les xifres així s'han d'entendre bé. I efectivament els resultats finals són aquests 17.244, per ser exactes, milions d'euros que gastarà l'exèrcit aquest any, que és un any de crisi, per altra banda.
Això, si no m'equivoco, vostè ho recull en el seu llibre Aturem la crisi, l'últim llibre que ha fet, que vostè també fa una... Ho dic perquè no sé si ens pot aportar una valoració de l'evolució que ha estat aquesta despesa militar durant els últims anys. Si ara ens estem situant, si gastem més, per exemple, que els últims anys, o hem baixat una mica. No sé si ens pot situar.
Sí, alguns dirà que si comparem el pressupost oficial d'aquest any 2011 amb el de l'any passat 2010, hi hauria una baixada d'uns 600 milions d'euros, el qual és cert. És a dir, si mirem el pressupost que es va presentar al Parlament espanyol per ser votat, veurem que aquest any el Ministeri de Defensa tenia unes adjudicacions que eren 600 milions d'euros més baixes que les de l'any passat. Però aquí hi ha una trampa que es coneix poc i que val la pena i que és la que denunciem nosaltres. El Ministeri de Defensa no tan sols té els diners que té assignats els pressupostos de l'Estat, sinó que el Ministeri de Defensa, al igual que altres ministeris, a final d'any reben complements de crèdit si no tenen prou amb aquests crèdits inicials que els hi han assignat els pressupostos. I resulta que ja fa molts anys, de fet fa més de 20 anys que ho estem mirant, sempre, tots els anys, el ministeri que rep més suplement de crèdit a final d'any que no estava pressupostat és el Ministeri de Defensa. I pot ser que ara, doncs nosaltres diguem que s'han rebaixat les despeses militars perquè hi ha aquests 600 milions d'euros més petits, però després ens trobarem que a final d'any hi haurà ben bé 1.400 o 1.500 que no seran més petits i no seran més grans, amb la qual aquella possible rebaixa pressupostària queda compensada per l'increment final i a més d'una manera absolutament enganyosa, perquè s'enganyen els ciutadans que normalment miren el pressupost de l'Estat i resulta que el pressupost de l'Estat no és només el que s'aprova inicialment, és sobretot aquell que es gasta finalment. I en aquell que es gasta finalment seguim trobant que hi ha augments constants, fins i tot en anys de crisi.
Abans de despedir el Sant Cugatenc Arcadi Oliveres, que com dèiem és president de la ONG Justícia i Pau, s'està fent un documental sobre la seva persona. No sé si ens pot explicar alguna cosa d'aquest documental. S'estan recaptant fons ara, com ho veu vostè?
Bé, no és exactament una iniciativa com es pot suposar, és una iniciativa de gent de fora que va dir que li agradaria fer això. Jo la veritat és que, evidentment, per una banda em sento satisfet que es pugui fer això. També us haig de confessar que em sento una mica incòmode, perquè parlar com parlàvem ara de temes pressupostaris o de temes parlamentaris ja em va bé. Parlar de mi mateix, la veritat és que m'agrada una mica menys, però hi ha gent que diu que això s'ha de fer, hi ha una panoràmica llarga de filmació i de detalls de la vida que segurament ens portaran a que aquest treball no estigui destit fins al primer de l'any que ve, i sí, s'ha intentat tirar endavant doncs, aquest sistema de no sé com en diuen, fundraising o fundcrousing, no sé com en diuen, una expressió moderna que sembla que la gent que està disposada que la pel·lícula tira endavant, doncs participa en una mena de quotes. Però la veritat és que aquí hi ha una producció, hi ha una direcció, i jo únicament sóc, per dir-ho d'alguna manera, l'actor o un dels actors que surti a la pel·lícula.
O el protagonista, si m'ho permet. Sí, com sigui, estarem atents des de cugat.cat, si entren a www.cugat.cat, els expliquem una mica més d'informació sobre aquest documental. Si volen fer alguna aportació també els hi posem l'enllaç, els hi posem tot disponible. Gràcies un dia més, Arcadi Oliveres, per atendre la trucada d'aquesta casa de cugat.cat.
De res, fins una altra estona, que vagi bé. Adéu.